Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
L'Hospital de Sabadell diagnostica cada any 50 nous casos de malalties inflamatòries intestinals, com per exemple Crohn o colitis ulcerosa. Ara mateix, el Taulí atén més de 1.000 pacients amb aquestes patologies que afecten una mitjana de 353 pacients per cada 100.000 habitants, en el cas de la colitis ulcerosa, i de 191 de malaltia de Crohn. L'atenció oferta des del centre sabadellenc, però, és una de les més qualificades, segons la Fundació Ad Qualitatem, que ha atorgat una certificació de qualitat a la unitat de malaltia inflamatòria intestinal. I per això avui parlem amb el doctor Albert Villoria, que és membre d'aquesta unitat. Bon dia, doctor.
Molt bon dia.
Primer, aquesta certificació, no, de qualitat que situa la unitat de malaltia inflamatòria intestinal del Taulí com referent dins i fora de l'Estat. Què diferencia, o sigui, la vostra unitat de la resta?
Bueno, nosaltres, el que es va fer des de la Societat Espanyola de Malaltia Inflamatòria Intestinal és crear uns indicadors de qualitat, no, per avaluar l'activitat que es fa en les diferents unitats de malaltia inflamatòria intestinal arreu de l'Estat espanyol. Això el que fa és garantir una millor qualitat assistencial als nostres pacients. I aleshores, d'una manera objectiva, el que es va fer és, mitjançant aquesta fundació, doncs, avaluar si nosaltres complíem aquests criteris de qualitat. Nosaltres, com que realment vam veure que dintre d'aquest document marc on s'avaluaven els indicadors de qualitat complíem aquests criteris, doncs vam voler que ens acreditessin externament i perquè veiéssim que realment nosaltres complim aquests criteris. A més, dintre de la pròpia fundació, doncs t'aconsellen de si hi ha algunes coses per millorar. O sigui, en el fons, no només és per avaluar quines característiques tens la teva unitat i realment si compleixes els criteris de qualitat assistencial als nostres pacients, doncs també hi ha punts de millora. Et fan una mica veure quins punts de millora tens per... Sempre tens que aspirar a la màxima...
Quin és el camí, qualitat, no? Cap a,
sí,
on,
exacte,
avançar,
exacte,
i cap a on anar. A més, la seva unitat, doncs, hi ha diferents professionals, no?, que em sembla que són d'àmbits molt diferenciats, també una atenció especialitzada, fins i tot atenció telefònica o també, doncs, a programació de consultes preferents. Suposo que tenir tots aquests serveis, no?, suposa uns avantatges i també, doncs, l'haver adquirit aquesta certificació. Això es pot traduir a l'allargar més recursos, tant públics com privats?
A veure, una mica per posicionar una mica la situació als oients, la malaltia inflamatòria intestinal és una malaltia que és molt heterogènia. Tenim pacients que realment requereixen poca atenció, amb les visites a consultes externes són suficients, però després hi ha pacients que, com que és una malaltia crònica que evoluciona a brots, doncs molts cops necessiten d'una atenció molt, molt continuada. Per això nosaltres els donem aquesta oportunitat. Nosaltres tenim un hospital de dia que està obert als pacients amb una atenció continuada de 9 a 1, que poden venir sense avisar, com si fossin unes urgències, no específicament per a aquests pacients. I, a més, també tenim tota una sèrie de professionals que estan al rededor de tots aquests pacients. Nosaltres anomenem com unitat multidisciplinar. Tenim cirurgians, tenim especialitzats en malaltia inflamatòria intestinal, tenim reumatòlegs, dermatòlegs, tenim una infermera especialitzada. La veritat és que ho tenim ben cobert. Sempre hi ha necessitats que podríem avançar i necessitats de més recursos per donar millor servei, però dintre del que és la unitat ho tenim bastant ben estructurat en això, no? Sobretot en l'atenció continuada. I que moltes altres unitats careixen d'aquesta atenció personalitzada. Nosaltres tenim un metge que està físicament per rebre aquests pacients. No. Tot i que també fem atenció telefònica i per e-mail, però també tenim la capacitat de veure'ls físicament, que molts cops és necessari fer aquestes visites físiques.
És necessari i fonamental, evidentment. Quan parlem de malalties inflamatòries, de què parlem en el sentit de què tenen en comú aquestes patologies?
Mira, fonamentalment hi ha dues malalties, que és la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa és una malaltia en la que la inflamació està exclusivament a nivell del colon, que és el budell gruixut. La malaltia de Crohn és una malaltia on pot estar, la inflamació pot estar afectada des de l'esòfag fins al colon, tot el tracte digestiu. Les dues són malalties cròniques i que cursen a brots. Fonamentalment és això. I com et he dit abans, hi ha un espectre molt gran de pacients. Hi ha pacients que necessiten poc tractament i que els veiem molt estables durant molt de temps, i hi ha pacients que necessiten tractaments molt més agressius, inclús alguns d'ells necessitaran acabar amb cirurgia.
Quins són els símptomes de cadascuna d'aquestes malalties?
Els símptomes són fonamentalment mal de panxa, dolor abdominal, que nosaltres diem, i diarrea. En el cas de la colitis ulcerosa, és més freqüent que aquesta diarrea vagi associada a sang. Són pacients que fan diarrea amb sang, i en el cas de la colitis ulcerosa és més freqüent que es tinguin dolor abdominal com a principal símptoma, però també pot anar acompanyat de diarrea.
I com s'acostumen a diagnosticar?
Doncs mira, molts cops, a vegades costa. Perquè pacients amb mal de panxa ens trobem amb un espectre molt gran i molts cops no tenen patologies importants i altres cops sí. Amb la qual cosa, amb això que t'estic dient, és que molts cops ens trobem amb una mica de retras en el diagnòstic. El diagnòstic fonamental és una combinació de coses. Fonamentalment els símptomes clínics dels pacients, i la prova fonamental és l'endoscòpia digestiva. Després tenim com a mètodes diagnòstics d'ajuda els mètodes radiològics, com podria ser el TAC abdominal o la ressonància. Però fonamentalment el que ens ajuda a diagnosticar aquests pacients és l'endoscòpia digestiva.
I detectar-les en una fase inicial ajuda d'alguna manera en el tractament, o aquestes malalties sempre evolucionen a pitjor?
Contra abans diagnostiquis el pacient, abans li pots posar un tractament que seria més efectiu i controlaràs millor els símptomes. A efectes d'evolució, si és a poc plaç, no hi hauria problema. El que passa que a vegades és difícil diagnosticar-ho, sobretot quan el pacient no té símptomes molt florits. Clar, si tu tens un pacient que t'arriba amb dolor abdominal, diarrea, amb sang, això crida l'atenció. El pacient s'espanta, és lògic.
Clar, evidentment.
Això ens ajuda a avançar amb els diagnòstics. Quan els símptomes són menys clars, té un dolor abdominal. No el té sempre, el té a estones. Inclús a vegades el propi pacient també, no és culpa seva, però que pot retrasar una mica el diagnòstic.
I són malalties que afecten molt el dia a dia dels pacients? De quina manera?
Molt, molt. Els pacients que estan ben controlats, aquests pacients tenen una qualitat de vida molt bona. Però després hi ha pacients que tenen una severitat de la malaltia que és molt important. I inclús a nosaltres ens dificulta els tractaments. I d'aquesta manera hi ha pacients que tenen una important alteració a la qualitat de vida. I aprofito que estic aquí per explicar-vos una activitat que és molt interessant, que va sorgir des de l'Associació de Pacients, que és el programa que es diu No em puc esperar. No sé si et sona aquest programa.
No em sona.
Molts d'aquests pacients, una de les seves del que els espanta més és tenir ganes d'anar al bany al carrer
i
no poder anar-hi. Molts cops aquests pacients són malalts, tenen que anar al bany corrents perquè els hi agafa una necessitat molt imperiosa d'anar al bany i es troben al carrer molt desatesos. Això els hi crea molta angoixa i molts cops, als segons quins puestos, el bany està per utilitzar de les persones del local o
Sí, per un àmbit més privat i
exacte,
no públic.
Exacte.
Sí.
Llavors, s'ha creat una estructura que es diu No em puc esperar, que és uns carnets on el pacient s'ha acordat amb tota una sèrie de centres, per exemple, a Sabadell, ho tenim, Sí, ho tenim. Vol dir que tant centres de l'Ajuntament, com podria ser biblioteca, l'Ajuntament i altres puestos, botigues, bars, que estiguin adherits a aquest programa, doncs el pacient, ensenyant aquesta targeta, doncs el propietari del local ja sap que no és un pacient qualsevol, és un pacient que té una necessitat molt important, està malalt, necessita d'anar aquest bany, perquè si no això a vegades inclús va acompanyat d'incontinència, i això és una cosa que trasbalsa molt als pacients. I amb aquest programa, doncs només en aquells pacients molt més greus i més difícils de tractar, però jo crec que donem un servei, un ajut que els hi va molt bé.
Uh-huh. I aquest programa, el No em puc esperar, a quantes persones s'han adherit aquí a la ciutat i quants establiments? No sé si disposeu de dades.
Mira, ara no et puc dir exactament tots els establiments que hi han adherits, però n'hi ha molts. Et puc dir que hi ha molts. I nosaltres, a tots aquells pacients, sobretot pacients més difícils de tractar, que tenen una malaltia més avançada, pacient postoperats, molts cops aquests pacients, perquè els tractaments han deixat de fer efecte, acaben necessitant cirurgia, i aquests pacients molts cops també tenen doncs més necessitat d'anar al bany, no? O més urgència d'anar al bany. I nosaltres, la veritat és que tenim molts d'aquests pacients que els hi donem aquest servei, i no hem fet encara un feedback, no?, de realment com els està anant, perquè això fa poc que s'ha començat, però jo crec que és una iniciativa que pels pacients és molt important.
Uh-huh. És molt interessant aquesta iniciativa. Com ens comentava, doncs, aquestes malalties minven la seva qualitat de vida. Suposem que això també angoixa molt, no?, als pacients. Clar. En el sentit de, no sé si és una malaltia tabú, que a vegades costa, no?, parlar d'aquest problema.
Bueno, més que res, el que ens passa molt sovint és que quan nosaltres expliquem la malaltia, nosaltres tenim dintre d'aquesta unitat una el que nosaltres anomenem visita d'inici, on una infermera especialitzada, d'una manera molt més tranquil·la i més pausada, perquè les nostres consultes són molt atrafegades, doncs els explica què és la malaltia, dubtes de la malaltia, molts pacients tenen molts dubtes amb la dieta, amb els medicaments, els explica també el que és la nostra unitat, i això els ajuda molt a saber una mica què és la malaltia. Intentem fugir de les búsquedes per internet, perquè per internet surt el pitjor del pitjor, i aleshores molts cops els pacients no són capaços de filtrar la informació, i això fa que s'espantin molt a vegades. Jo crec que contra millor informació li donis al pacient, més tranquil té que estar, no?, dintre de explicant que és una malaltia que pot acabar, doncs, amb una cirurgia, i és una malaltia que en segons quins pacients pot ser una malaltia important. Uh-huh. Però contra millor informació se'ls hi doni, més tranquils estan i millor crec que ho poden anar assumint.
Uh-huh. A banda de les operacions, quins són els tractaments que ajuden aquests pacients, doncs, a fer el seu dia a dia més suportable?
Aquí sí que hauríem de diferenciar una mica el que és la colitis ulcerosa de la malaltia de Crohn. La colitis ulcerosa és una malaltia que ens trobem que amb un fàrmac de primera línia, que són fàrmacs orals, amb pastilles, molts cops van molt bé i no necessiten progressar a medicaments més importants, com poden ser els immunosupressors o els biològics. En el cas de la malaltia de Crohn, és una malaltia que molts cops té més mala bava, uh-huh, i això fa que necessitem tractar-los amb medicaments més importants. Molts cops, en el brot de la malaltia, hem d'anar a utilitzar els corticoides, que això és uns medicaments que molta gent coneix, la cortisona, però hem d'intentar evitar l'utilització de corticoides per tots els efectes adversos que acompanyen. I aleshores hem d'intentar, doncs, retirar els corticoides per altre tipus de medicaments, com poden ser els immunosupressors.
Uh-huh. I llavors, quina dieta? Perquè abans ho apuntava, no? Quina dieta haurien de seguir les persones amb aquest tipus de malalties? Perquè suposo que hi haurà alguns aliments que seran més favorables que altres.
Mira, la dieta és un tema molt important, però molt important per les restriccions que fan molts pacients i a vegades una mica la desinformació en les dietes. És molt important que el pacient faci una dieta el més variada possible i el més sana possible. Molts cops els pacients tenen la idea de que fent dietes molt restrictives milloraran la malaltia inflamatòria intestinal. I s'ha vist que les dietes no tenen cap factor que desenvolupi la malaltia ni que empitjori la malaltia. És cert que quan els pacients estan en brot tenen que fer una dieta molt més estricta, però en general haurien de fer una dieta el més normal possible per intentar no evitar d'una manera generalitzada els aliments. Si puntualment tenen algun aliment que els hi cau malament o alguna cosa així, sí que es podria intentar retirar, però no d'una manera generalitzada, perquè si no faríem una restricció d'aliments que faríem tenir o potencialment poder entrar en un estat de malnutrició o de dèficits nutricionals importants.
Uh-huh. Però hi ha alguns aliments que ja haurien de deixar de la seva dieta o no?
No.
Cap?
No. L'única cosa que insistim molt en les nostres visites, que és un factor que els pacients poden influir, és l'hàbit tabàquic. S'ha vist que els pacients que fumen tenen pitjor pronòstic i pitjor resposta als tractaments que els pacients que no fumen. El que passa que això és difícil. Els pacients, quan els hi plantegem això molts cops, entenen la importància de deixar de fumar, però els hi costa molt. Els hi costa molt i molts cops hem d'insistir, jo amb totes les meves visites insisteixo en aquells pacients que encara fumen perquè entenguin de la importància que és deixar de fumar. Fumar s'ha vist en diferents estudis clínics que és un factor de mal pronòstic per a aquests pacients. Per tant, hem d'insistir a cada visita perquè ho intenti deixar. El que passa que deixar de fumar és difícil, és difícil i molts cops els hi costa. Però així com a la dieta hem d'intentar treure-li por a la dieta, en el cas de fumar hem d'insistir molt en que deixin de fumar.
I amb quin perfil de pacients afecta aquestes malalties? Perquè sovint es parla d'afectats que són molt joves, no?
Clar. Inicialment, fonamentalment, l'edat d'aparició de la malaltia és entre els 30 anys. O sigui, quan fem una mica d'estudi epidemiològic de la malaltia, ens trobem que generalment apareixen a partir de la dècada dels 30, però també ens trobem cada cop més en edat infantil i en edat adulta, a partir dels 60 anys. Però on normalment fem més diagnòstics inicials és a partir dels 30 anys.
I per què?
No se sap. No se sap. Perquè la malaltia pivota en quatre punts, no? Hi ha un punt d'alteració genètica, hi ha un punt ambiental, hi ha un punt de microbiota, que això està molt en boga últimament, i s'està veient que els pacients amb malaltia inflamatòria intestinal tenen una flora bacteriana diferent, i hi ha un altre punt d'alteració de la immunitat. Pensa que aquesta malaltia, perquè la gent entengui què significa, molt senzillament seria com que les teves pròpies defenses t'ataquen a tu mateix. És una malaltia que es diu autoimmune. No? Les teves no només ataquen els virus i les bactèries, sinó que t'ataquen a tu mateix. No? I en el cas concret de la colitis ulcerosa, la malaltia de Crohn, doncs ataquen el tub digestiu. Hi ha altres malalties autoimmunes que ataquen altres òrgans, però ja es diuen d'una altra manera. En el cas nostre, doncs, aquestes cèl·lules de defensa doncs, t'ataquen a tu mateix.
I el fet que molts dels pacients siguin joves, no sé si fa que el tractament s'abordi d'una manera diferent i també que els afectats potser ho visquin amb més frustració.
Bueno, clar, el problema ja és que és un segment de població que està començant, no? La seva etapa professional, la seva vida, no? I això sempre té alteracions sobre la seva qualitat de vida. Efectes de quin tipus de tractament? Doncs en funció de quin... Molts cops en funció, per exemple, en el cas de la dona, de si vol tenir fills, sí que es tenen en compte una sèrie de tractaments. Per exemple, hi ha un dels tractaments que utilitzem com a tractament de manteniment, que és el metotrexate. El metotrexate és un fàrmac que produeix malformacions fetals en el 100% dels nens. Per tant, en el cas d'una dona jove que vulgui tenir fills, està totalment contraindicat. No? I si la dona doncs ens diu que no vol tenir fills, però està en edat fèrtil, els hi recomanem d'una manera molt important que utilitzin mesures anticonceptives eficaces, perquè si es quedés embarassada tindria malformacions en el fetus en pràcticament la totalitat dels casos. Aleshores, sí que això pot condicionar a vegades una mica el tractament.
Evidentment. I quin és el paper de l'entorn del pacient? Els familiars poden ajudar d'alguna determinada manera als afectats?
Home, els familiars també pateixen la malaltia d'aquests pacients, perquè són pacients que molts cops doncs, necessiten moltes visites, necessiten fer-se exploracions complementàries que són passades de fer, o ingressos hospitalaris, baixes laborals... O sigui que l'entorn de la família també pateix a vegades doncs, aquestes malalties, sobretot quan els pacients doncs, són difícils de controlar amb els tractaments que els hi posem. I el suport de la família és fonamental en aquests pacients.
Uh-huh. Més enllà del tractament d'aquestes malalties, s'està fent investigació per reduir l'evolució d'aquestes patologies? En quin àmbit?
Nosaltres som un hospital molt, molt assistencial. També estem amb tenim una unitat de recerca amb aquests pacients, però fem una recerca molt més clínica. I inclús també fem recerca de nous fàrmacs quan els nostres pacients han esgotat tots els fàrmacs que hi han comercialitzats. Uh-huh. Doncs tenim una unitat d'investigació de nous fàrmacs per tal de poder doncs donar-los oportunitat de fàrmacs que probablement sortiran en un futur, però que primer han de ser avaluats en assaigs clínics. Nosaltres tenim una unitat d'assajos clínics per a aquests pacients.
Uh-huh. Doncs molt interessant, doctor, la veritat, descobrir doncs, més sobre aquestes malalties, no? Que, com dèiem, doncs, el Taulí s'atén cada any doncs, més de 1.000 pacients i que doncs, és referent, no?, al nostre hospital, i això sempre doncs, és una alegria explicar-ho i veure com s'intenta millorar el dia a dia dels pacients, i no només dels pacients, sinó, com ens comentava ara, també dels seus familiars. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.